Bon dia a tothom. Avui, 25 de març, aquí amb vosaltres, la cita mensual. Priorem Priorat, a Ràdio Falset.
No hi ha pas infern per sobre nostre cel.
Aquí, en presència amb nosaltres, Roger Font, Marilú Ferranz, Damaso Ruiz. També estaran a la fil telefònic Josep Sabater, de la revista de la Vila Baixa, Rosa Solà, de la Universitat Rubí Virgili i Nati Casanova. Tot avui, aquí, Priorem Priorat, perquè lo important és vostè. Vostè parla i la ràdio escolta. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Imagina't a la gent, el que esteu escoltant, l'himne de la causa Copa per la Pau, ben aviat a Andorra i el dia 1 de juny a Madrid. Estem exposant, presentant aquesta iniciativa que volem, perquè el més important és el suport a la ciutadania i el suport a la família. La família és el més important. Priorem Priorat, Ràdio Falset.
I amb tothom.
Bé, estem ja a punt de connectar amb Rosa Solà, de la Universitat Rubí Virgili, del CITRUC, projecte que treballa al Centre de Tecnologia per la Natura i la Salut de la Universitat Rubí Virgili. Tot seguit, doncs, estem aquí ja presentant el programa, anirem trucant a Josep Sabater, revista la Vilella Baixa, a nivell local, i ara, a continuació, farem una mica de la presentació. Mossèn Damaso Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs, magníficament.
Molt bé, aquí és per presentar la seva trajectòria al Priorat i també, com no, ha sortit una entrevista a la revista La Vilella Baixa. A part de tot això, doncs, el tenim a Cabassers, La Vilella Baixa, de la comarca del Priorat, no?
És així. I la Figuera.
La Figuera, també. També tenim aquí amb nosaltres Roger Font, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ell té una iniciativa solidària a les comarques i sobretot a la Ribera d'Ebre.
Exacte, Ribera d'Ebre, Terres de l'Ebre, també Terres. Toquem alguna cosa de Priorat.
També del Priorat, Terres d'Ebre, Ribera d'Ebre, que ara explicarem per què estan aquí i que properament el dia 8 d'abril es farà una trobada a la Mora d'Ebre, no? És així?
Exacte, a la llanterna de Mora d'Ebre, la gala benèfica a la que destinarem els beneficis en aquesta vessant solidària.
També tenim Mariluz Serran, bon dia.
Bon dia.
També aquí col·laborant amb el projecte aquest, el Roger Hours. Pues bé, també tenim entre nosaltres Sònia Blasco, de la Gratallops.
Bon dia.
Bon dia. Estàs aquí amb nosaltres també perquè al Facebook estàs fent un grup, els soldats...
Oblidats de Gratallops.
De Gratallops, pues bé. Pues bé, seguim aquí al programa i el tens allò, pues vinga, passem-lo, endavant. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset, connectem amb... Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Doctora Rosa Solà.
Bon dia, què tal, com estem?
Bé, de la Universitat Rubí Virgili, vosaltres esteu fent un treball d'investigació en el Centre Tecnològic de Natura i Salut i el projecte CITRUC, no? CITRUC, ho dic bé?
Citrus,
en llatí, no? De taronja, no?
Exacte.
A veure, la importància de la nostra connexió és l'educació al consum, la importància de la col·laboració ciutadana en la investigació de la salut de productes. Ens podria explicar en poques paraules en què consisteix el projecte CITRUS?
Mira, l'origen de tot aquest tipus d'estudis és que els aliments, de forma natural, tenen una sèrie d'ingredients. I la tradició de molts d'aquests productes és que són saludables, no? Per exemple, doncs en aquest cas, el consum de taronges és saludable. El que intentem és donar un pas més. Per què és saludable i exactament quin efecte faria? L'objectiu de l'estudi Citrus és conèixer si un dels ingredients de la taronja, i que també està el suc, que es diu esperidina, que forma part de la família dels polifenols, que són ingredients naturals de les fruites i les verdures, el te, el cacau, en fi, de molts dels aliments que ens prenem, podrien regular la pressió arterial. Dic podem, perquè el que hem de fer és l'estudi per comprovar si realment es confirma que el consum d'una quantitat diària, en aquest cas de suc de taronja, que té una quantitat d'esperidina, podria tindre un efecte sobre la regulació de la pressió arterial.
I això és el camp que vosaltres necessiteu persones que vulguin col·laborar amb aquest projecte. No?
Exacte, per demostrar que un efecte d'un aliment, en aquest cas, que seria la taronja, és imprescindible que participin persones que vulguin, que compleixin per una banda els requisits que es demana per aquest estudi i després que siguin consumint dos gots de suc de taronja diaris durant 3 mesos.
Vale. I a veure, hi ha molt, a veure, en vez de suc de taronja, hi ha gent que pren taronges, pot compensar-ho perquè la taronja és molt important, no? per la digestió, per tots els aspectes que té. Per tant, aquí tenim, per un costat, la cultura popular. Què diu la cultura popular de la llimona, de la taronja? Per l'altre, els prejudicis. A vegades tenim prejudicis de dir això va malament, això va bé, i en canvi és important de desmitificar una mica tot aquest camp. No?
I de confirmar. És a dir, en aquest cas és a dir, es demostra, que es confirma, que diríem la hipòtesi, es confirma o no, doncs ja està. L'imprescindible és fer l'estudi per demostrar si es compleix o no una, com es diu, el mite, si el mite es confirma o no es confirma. Per tant, com molt bé has dit, és imprescindible la col·laboració de persones que en aquest cas han de complir que tinguin depressió màxima, no? De pressió sistòlica, més de 12 o més de 12. Oh,
de la sang, no? De la sang, sí, sí.
De la sang. Per això dic, és normal. Exacte, és a dir, 12 de màxima es considera la pressió òptima. Per tant, el que fem és persones que estiguin bé, que no prenen medicació per la pressió, intentin controlar la seva pressió fins a la pressió òptima, fins a 12. Per tant, els candidats han de tindre més de 12 de pressió, no prendre medicaments per la pressió, no tindre una mica de sobrepès, però no ser grans obesos, i no fumar. És imprescindible. En aquest estudi, un dels requisits és que els participants no fumin. I dius-hi per què? Perquè quan fumem, és a dir, el fumar és fuma sí o no. És a dir, que jo diu, un cigarret de tant en tant. Doncs ets fumador. Per què? Perquè quan nosaltres fumem, posem en marxa tots uns mecanismes de defensa del nostre cos contra el tabac que són bàsicament mecanismes antioxidants. I si fem un estudi per veure tots els efectes de l'esperidina, dels polifenols, doncs va bé que els participants siguin molt homogenis i en aquest cas que no tinguin estímuls extres, sinó que diem que siguin bàsicament saludables i que l'únic que tinguin és aquesta petita alteració, és a dir, aquest petit modificació de la pressió. No sé si m'he explicat gaire ara.
Sí, molt bé. Aleshores, per concloure, vosaltres feu, en aquest cas, el citrus, que seria taronja, el fet sobre el colesterol, és a dir, que, a veure, jo porto 4 anys, enguany serà el 5è, que faig xerrades al Col·legi Oficial de Metges i sempre anem la línia no sols dels medicaments, sinó de l'educació al consum. Després, el que recepten molts metges de capçalera és faci una hora diària de caminar.
Molt bé.
I això és el que hem d'anar a buscar, però és important la vostra iniciativa i nosaltres col·laborem, jo per la meva part ja et vaig dir que estic disponible en el que faci falta, sempre en quan sigui avançar en aquesta línia, no? De conèixer bé a fons el que consumim i que a vegades podem, en vez de medicaments, podem prendre uns aliments o uns altres i que és important és la cura del cos, no?
La filosofia de tots aquests, de buscar els efectes beneficiosos dels aliments és veure que, en aquest cas, seria menjant d'una manera determinada, pot regular una sèrie d'aspectes i retardar al màxim la presa de medicacions. És a dir, perquè si una persona té una pressió arterial de més de 160 de màxim, és a dir, més de 16, aquesta ha de prendre medicació. Vull dir que, vull dir, perquè és important veure que l'àmbit de l'alimentació és molt àmplia i que, com molt bé has dit, moltes vegades, modificant la nostra alimentació, podríem viure millor i retardar al màxim la presa de medicacions si és que és necessària.
Molt bé. Doncs bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració en aquest programa, i que no serà l'últim i el darrer, perquè col·laboren gent del Camp de Tarragona i del Priorat i d'altres indrets, i per això era important poder parlar amb vostè. Molt bé, moltes gràcies.
Al final del programa voldràs donar el telèfon de contacte?
No, ja pot dir vostè mateix, mire, digue'm.
Un segon. Bé, un segon, perquè ara sembla mentida.
Bueno, és el tema de la improvisació, no?
No, que estic una mica... M'has agafat una mica així. Un segon.
De totes maneres...
T'importa que te'l digui dintre d'un moment?
No, perquè ara tallarem... No pateixis, que ja els hi diré, jo, el del programa ja els hi diré. Te donaré el teu, eh? Te dono el teu, eh?
El meu i el del que tu truques pels estudis,
vale,
ja els... que és molt més fàcil,
vale,
de tindre, que et contestin.
No pateixis, que jo faré de pont i el que hagi interessat ja els hi passaré, vale?
Molt bé.
Molt bé, des d'aquí, de Prionem Priorat, gràcies per col·laborar, doctora Rosa Solà.
No, i ara ja,
i del camp, i que seguirem endavant, eh? Seguim aquí, Prionem Priorat, Ràdio Falset.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Bé, seguim aquí amb el nostre programa aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Hem parlat de la salut. El Papa, ultimament, ha fet una exhortació apostòlica al voltant del que és l'amor, la família. També ha fet cartes adreçades a el que és la salut i també al medi ambient. Molt bé, molt dia, mossèn Damasó.
Bon dia.
La teva trajectòria de prioritat com està? És a dir, quant de temps portes aquí a la nostra comarca?
Porto dues trajectòries. Quan vaig començar a ser sacerdot l'any 2007, ja estava destinat com a diaca uns mesos abans i estava a la Figuera.
Ah, molt bé, home, la Figuera, ja acaben d'anomenar-la per aquí un moment.
Dos anys i mig a la Figuera.
Sí.
Vaig ser enviat a Móra d'Ebre i he tornat fa dos anys i mig a la Figuera i, a més, a Cabassers i a la Vilella Baixa.
Molt bé. Estàs bé al Priorat? Te sents a gust?
Sí, són una gent ferma, una gent propera.
Doncs bé, seguirem aquí. A veure, simplement és important que ens diguis les teves inquietuds, i fins i tot són internacionals, perquè vas a trobades... De què es tracta això, de cara a la joventut?
Tinc dues grans inquietuds. Apostòlicament, mitjans de comunicació, aquí soc, i la joventut. Jo tracto de tenir una cercania amb els joves, de parlar amb ells, sempre surten debats, em fan preguntes, estic a les xarxes socials, doncs aquí es combina comunicació i joventut. I el que comentaves dels events internacionals, s'ha anat 6 vegades a la Jornada Mundial de la Joventut amb el Papa, he estat a Santiago de Compostela, a París, a Roma, a Madrid i últimament l'any passat, el passat estiu, a Cracòvia.
Molt bé, seguim amb vostè. Ara tenim a l'altre costat Nati Casanova, que també treballa amb la joventut. Ens podem posar? Vinga, Nati Casanova, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, mira, el teu treball de recerca de batxillerat de l'alumne, com es diu l'alumne?
Sai Li Wei Fu.
És xinès, no? Pel nom.
Sí.
Molt bé, un xinès. Es dedica a fer un treball sobre el jovent i el dol del jovent. De què es tracta aquest dol del jovent?
doncs, el treball de recerca ha consistit a fer un còmic i el noi va voler intentar posar-se a la pell d'una persona que hagués perdut a un ser estimat. Llavors és un tema molt complicat perquè, clar, no, el jovent es pensa que mai li passarà res. I llavors es va endinsar dintre del tema amb alguns llibres que li havia recomanat el psicopedagog del centre.
Bé, ja, no cal dir qui és, no?
Tal, no cal dir qui és. I es va llegir pues, molts de llibres i sobretot li va impressionar molt el model de Kubler-Ross, que tractava les cinc etapes del dol, no?
Important la joventut, no? En aquest sentit, la joventut, la sensibilitat, no? Perquè havia passat algun esdeveniment al costat seu, al voltant de la seva classe, no?
Un amic de la seva classe pues, va tindre una pèrdua tràgica i amb ell això li va fer qüestionar moltes coses, no? I jo crec que també va ser una mica d'homenatge al seu amic, no? I resultaria que aquest treball ell el que voldria és que la gent empatitzés i que encara que una persona tingui una pèrdua d'aquesta importància, pues que al final la vida se supera tot i mai s'obliden els éssers estimats.
Pues bé, és molt interessant perquè estem aquí en debat de la joventut, mossèn Damaso, i després entrarem en altres coses, més això de la memòria històrica i el segle XX i tal, però és això de que un alumne, un xinès, un immigrant que acaba d'estar viu aquí a Catalunya, li passa un esdeveniment d'un assassinat de la seva mare, no?, que va ser així, i s'ha de dir, és públic, i que ell s'identifica amb la pèrdua d'una mare i ell ho identifica amb la seva germana, no? En el cas que ell perdés la seva germana, no?
Uh-huh.
I llavors ell fa un treball de recerca, fa un còmic, que el presentarem, ja ho anunciem, el dia 4 d'octubre al Col·legi Oficial de Metges, en la inauguració presidida pel seu president, Fernando Vizcarro, i ell ens exposarà aquest treball perquè és una gran profunditat dels sentiments dels joves, no?, en aquest sentit.
Exacte, sí, sí.
Doncs bé, ja quasi acabem amb això. Moltes gràcies per col·laborar, Nati, i aquest paper, i també a aquest alumne, i també a la professora, que les hores que has dedicat amb aquest projecte, i que es faci un còmic, i que en aquest còmic se reflexin totes les etapes del Kubler-Ross. Moltes gràcies, Nati.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Seguim aquí. Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Podran cortar totes les flores. Podran cortar totes les flores. Però no podran detener la primavera.
Estoy más que aburrido del asfalto y del rugío. Oye, ¿dónde se ha metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo.
Bon dia, Roger Font.
Bon dia.
El Roger Awards, com va sortir la teva iniciativa? Com ha sortit això?
Bueno, el Roger Awards ara mateix té 4 anys, enguany farem 4 anys de trajectòria i ha canviat molt en els anys, ha anat fent una evolució positiva i al final ha acabat sent aquest certamen de referència a les Terres de l'Ebre Priorat que reconeix els mèrits, mèrit cultural, benèfic, esportiu, empresarial, ambaixadors a les Terres de l'Ebre i al Priorat, dèiem, i ha acabat sent aquesta vessant solidària també de la gala. Neix de la necessitat de crear aquest buit que hi havia a les Terres de l'Ebre d'un certamen o d'un òrgan que reconegués d'alguna manera o premiés les entitats, associacions, empreses i persones que a nivell de les Terres de l'Ebre fan aquesta xarxa d'associacions, xarxa col·lectiva i que fan la vida activa al territori, i per tant veiem amb la necessitat de crear aquest certamen. El creem el primer any i l'anem millorant al llarg dels anys fins que ja consolidem ara un format que ja es repetirà en els propers anys seguint les mateixes bases i les mateixes característiques.
Et vaig conèixer allò de pare científic, aquelles jornades que feia el nostre company, el
Francisco Román.
Román, I tenies moltes inquietuds a la televisió, ràdio,
exacte,
no? I vaig veure que el Roger Waters és una cosa interessant perquè beneficia. A quina entitat serà les entrades? A què es dedicarà les entrades?
Enguany, això cada any el que fem és presentar una convocatòria, diguem-ne, on totes les entitats benèfiques que hi ha en el territori poden presentar els seus projectes a desenvolupar durant el 2017. A partir d'aquí nosaltres fem una tria enguany, hem elegit a l'Associació Jeroni de Moragues de Móra d'Ebre presentar el seu projecte, i per tant nosaltres destinarem tots els beneficis a ells, i així cada any anem canviant d'entitat i anem destinant els beneficis a una entitat diferent.
En la campanya per votar també és molt important, perquè clar, la vostra iniciativa té per un costat invertir, fer una trobada i una entrada dedicada a una fundació o una organització benèfica, i per l'altre costat és donar a conèixer persones de les comarques, perquè...
Exacte, bueno, té tres finalitats de fet. Una és aquesta, el certamen com a tal, que és la marca, diguem-ne, el Roger Awards com a certamen, que tenim també a través de la pàgina web tota la informació, no? Roger Awards és certamen multisectorial Terres de l'Ebre Priorat, que reconeix mèrits a totes aquestes entitats, el que dèiem, totes aquestes categories que tenim. Es fa una gala per a fer l'entrega de premis, que aprofitem per donar a conèixer talents de tot Catalunya en àmbit nacional. Estem parlant de músics de ball, d'humoristes, de tot tipus de mags, de tot tipus de talents, i a més aprofitem per a convertir això en una gala benèfica, és a dir, a recollir tots els beneficis d'entrades, de sortejos que fem relacionats amb l'organització, per a destinar-los a una entitat benèfica que presenti un projecte coherent que vagi relacionat, doncs, en aquest sentit, en una vessant solidària.
I vostè, Mariluz, en aquest cas, el paper que vostè juga en tot aquest projecte, quin és?
El principal és càmera del Roger Awards. Soc una dels càmeres.
Molt bé.
Esta vegada m'ha tocat també fer envejadora del Col·legi Jeroni de Moragues, perquè tenen un altre compromís també, que els diners també els hi donen per envells pels nens, i m'han dit si és possible que pugi jo, diguéssim, a representar el col·legi. I a més, soc mare afectada també.
Molt bé. Fem campanya. Quin dia se celebra aquest esdeveniment?
Uh-huh. Aquest esdeveniment, mira, aquí tinc una mica de detalls que m'he preparat una miqueta. Se celebra el 8 d'abril i ja és tota, no és només a la tarda de la gala, sinó que és tota una jornada, és a dir, durant tot un dia hi ha activitats. A les 10 del matí inaugurem una exposició de productes artesans, que és al mateix hall del teatre, la Llanterna de Móra d'Ebre. Després d'aquesta exposició, d'aquesta inauguració, fem la gala ja a partir de les 6 de la tarda, obrim les portes a la Llanterna, a les 6:30 comença la gala, que també es emet en directe per Canal Terres de l'Ebre. Després d'aquesta gala fem l'aperitiu, el sorteig dels productes artesans que s'han pogut visitar al matí, i a més acompanyament de música clàssica durant aquest sopar. I després de tot aquest volum d'activitats fem uns petits parlaments d'agraïment a tots els col·laboradors que han participat, i al fotocall per a fer-se fotografies i tot, i a la nit més dirigit al sector dels joves per a donar conèixer el projecte, la marca i les finalitats, fem una festa en la discoteca de Móra d'Ebre, el Justin, on també tota la gent que vulgui podrà venir.
Ho tornem a repetir, perquè és molt important, vostè que està escoltant aquest programa, perquè hi ha moltes maneres de fer solidaritat i d'ajudar els altres, i en aquesta és una de les grans fórmules, que està a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Seguim el programa, i nosaltres tenim a l'altre costat Josep Sabater, el metge Josep Sabater. Hola, bon dia.
Bon dia.
Josep, bé, és de metge, de la zona del Baix Camp.
Sí.
Fas i col·labores, jo no sé, director, bueno, el que sigui, no? La revista La Vilella Baixa ha sortit ara fa pràcticament uns dies, no?
Uns dies, sí.
Què hi ha a La Vilella Baixa? Què? Perquè cridem a la gent a que el compri, a que el llegeixi, perquè és important que a la nostra comarca hi hagi una revista com la vostra.
Exacte. N'hi ha molt poques, eh? Em penso que a més n'hi ha un home roig.
Sí, la Canya i Gram.
La Canya i Gram, i a Facet el Violí.
Bueno, ara el Violí no hi és, que està, es fa la portadora, sí. I és una revista d'uns articles, d'un conjunt d'articles que parlen d'investigacions de les nostres comarques, de la comarca. Però sí, vull dir, vosaltres, a part de la Canya i Gram, La Villa Baixa es manté. Quants anys porteu en marxa? Ja,
amb... Uns 18 anys portem, a prop 18, de la línia.
18 sí, anys, sí, sí. No porto la gorra, però n'hi ha per treure la gorra, no?
Allò de dir... Exacte. Ha, és una publicació semestral, només, clar que sí, i potser més el mèrit més que gran de tot és que pràcticament som tres redactors, entre tres persones, fem tota la revista. I ja, això sí, hi ha molts col·laboradors, però dic que som el nucli dur de la revista, són tres persones només. Llavors, em sentiu?
Sí, 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 endavant, endavant, Josep.
Llavors, la revista va néixer fa uns 18 o 20 anys, més que res com una inquietud cultural, de fer alguna cosa al poble, de també, potser també de connectar molt amb una revista la gent que ha marxat del poble i la gent que han quedat. D'aquesta manera, sí que diré que la revista la compra tothom, no? Però els que estan més interessats potser són la gent que són fora, perquè amb la revista sabem moltes coses del poble. Hi ha gent inclús d'Estats Units, d'Amèrica, de munt de llocs d'Europa, de Suècia, que estan, són descendents del poble. I d'aquesta manera tenen una connexió, s'assabenten de les coses que van passant i de les que han passat, perquè l'interès de la revista, més que res, és una entrevista d'àmbit local, bàsicament, però també estem molt oberts a la comarca, i també a tota classe d'esdeveniments.
Molt bé, però... això és molt important, eh? Local i oberts a la comarca. Aquí tenim mossèn Damasó, que també el vau entrevistar, eh?
Ah, exacte.
El tenim aquí, als estudis de Ràdio Falset.
Bon dia, aquest últim número...
Digues, bon dia, Damasó, digues.
Escolteu, ha sortit una entrevista preciosa.
Una entrevista...
Jo us felicito.
Està content, eh? A Cabassers i els llocs que està, es fa propaganda. Es fa propaganda de Primer Priorat i de la revista La Vida Baixa, eh?
Efectivament.
Doncs pues bé, aleshores la perspectiva és que, ja que ens està escoltant la comarca, està obert a tota la comarca, molt important, local, i que tot seguit doncs, ja està a la venda, no? En quins llocs veneu la revista?
Únicament ara a la revista es ven en dos llocs de la Vilella Baixa, en dues botigues concretament. Però sempre estem disposats en contactes que tenim a través del Facebook o de correu electrònic i tot això, doncs a remetre-la si algú ens ho demana des de fora. Molt bé. Però sí, només se pot trobar allà, en aquest moment.
Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies per participar. Jo també vull dir que com a programa que recollim anècdotes mèdiques, en un poble que no cal ni mencionar, una senyora que estava assentada a una cadira i estava ja molt patxutxa, vas anar de guàrdia, de metge de guàrdia, i vas dir que li heu mirat la tiroides. I al cap d'una setmana o dos ja caminava, no? Això és una anècdota molt important perquè els metges, a vegades, depèn de quin metge et cau, imagina't, una senyora que estava ja invàlida, que ja es pensava que no... Jo vaig parlar amb ella, ja fa ja el 2000 i pico, al començament d'això, sí. Vaig parlar amb ella i diu, oh, no faré res o res. I després la meva mare em diu, mira, aquella que, senyora que vas veure que estava molt malalta, doncs gràcies al Josep, va dir, i heu mirat la tiroides? Li vau mirar la tiroides, se va medicar i ja caminava. És veritat això, no?
És veritat, però això no és mèrit meu. Això no. És una cosa que jo sempre dic que els metges de família, de capçalera, sí que han de ser sempre els mateixos, però de quan en quan els malalts va bé que els deguin un altre metge, perquè el que no ha vist tota una vida una persona que és el seu metge de capçalera, a vegades ho pot veure un d'entrada a la primera visita. Això passa amb totes les coses del món, em penso jo. Vull dir que és
Sí. Però que sàpiguis que això és una anècdota i és un pas perquè és important el que estàs dient tu, que s'ha de veure una segona opinió. Vale? Sí, sí, pues bé, sí. Moltes gràcies i seguim aquí en el nostre programa. Exacte. I ara a continuació la Sònia Blasco de Gratallops. Moltes gràcies, Josep.
A vosaltres, adéu, bon dia.
Bé, ara a continuació parlarà Sònia Blasco i tot seguit farem el gran crit d'avui. El programa número 60, des del 2008, que portem mensualment venint aquí, el tancarà Roger Waters en aquest acte solidari. Ara, a continuació, Sònia Blasco. Bon dia, Sònia Blasco.
Bon dia.
De Gratallops, nosaltres vam descobrir una pàgina del Facebook, un grup. En el qual parla els soldats oblidats de Gratallops. En què consisteix aquests soldats Oblidats de Gratallops.
Bé, aquest grup va sorgir de la necessitat de buscar els familiars d'aquests 6 soldats. Nosaltres vam saber de l'existència d'aquests 6 soldats perquè en un trasllat de documentació a l'Ajuntament va caure una carpeta de tamany molt petit que pertenecia a un dels soldats amb documentació molt personal de 6 soldats de la Guerra Civil. Eren 6 soldats republicans pertanyents a la 151 Brigada Mixta i a més hi havia un diari i l'última data d'aquest diari era el 11 de gener del 1939. Perdón, però el meu català, que soc del Bacete...
Si no parli en castellà, si vol...
No, ja m'agrada parlar en català, porto molts anys aquí al
Priorat. Hem de fer pràctica, no?
Bé, jo era regidora, bueno, continuo sent regidora de l'Ajuntament de Gratallops, i ens van decidir a intentar trobar els familiars d'aquests 6 soldats, perquè trobaven que era documentació personal, eren cartes a germans, cartes a la dona d'un dels fills, i trobaven que era molt important que aquestes familiars sapiguessin què havia passat en aquestes persones. I quan se nos van acabar les vies d'investigació, van decidir, bueno, obrin un grup al Facebook, que el Facebook és mundial i a vegades pues, han contactat persones que no te pots imaginar que poden trobar aquesta informació. De fet, van trobar el net d'un dels soldats, desgraciadament va ser l'únic familiar que hem trobat fins ara, però va ser molt emocionant poder-lo posar en contacte amb la seva història, perquè ell va trobar que tenia tiets, que no sabia que els tenia, i per ell va ser emocionant saber del seu pare, del seu avi, perdó. I bueno, en això estem.
Això que acabes de dir, perquè clar, allà al grup se veu fotografies i tal, però aquestes cartes jo estic el primer interessat de poder-les llegir. Es poden llegir aquestes cartes?
I tant, i tant.
I fer-les donar a conèixer dels sentiments que es tenien aquestes persones que estaven en un moment molt
delicat. Eren uns nois molt joves. De fet, l'únic que tenia fills tenia 21 anys.
Imagina.
Eren... Per la nostra, per lo que és ara actualment, dirien que eren nois molt joves, 18, 20, crios, per mi eren crios.
Crios que avui dia es casen als 30 anys, no? 30, 35, bueno... Els que...
Sí, que se van trobar en una situació doncs, molt, molt complicada. Eren gent de sanitaris, realment, venien fugint de Tortosa, i les va trobar al mig de la fugida, doncs suposem que van morir a Gratallops perquè arrel de tota d'aquesta investigació doncs van descobrir que hi ha una fossa comuna que es va descobrir arrel d'uns aiguats al 2001. Els cossos se van traslladar al cementiri de Gratallops, no sapiguen ben bé on els van enterrar dins del cementiri, l'única persona que lo podria dir no vol dir on són.
Bueno, això ja en parlarem perquè aquestes coses són molt delicades.
Són molt complicades perquè remueven moltes coses, això jo ho entenc. És una història que en principi se voldria tancar, però penso que fins que no es falli neteja no és complicat tancar les ferides en fals.
Sí, el que acaba de dir, ja acabem així, després parlarem i seguirem. Uh-huh. Això, el procés de dol, com també he parlat d'aquell jove, hi ha un procés de negació, hi ha després un procés de ràbia, de tristesa, i s'ha d'evolucionar segons les persones. I això també passa amb institucions, perquè també són persones els que estan al davant. I també és un tema. Però això és molt interessant de cara a aquestes cartes i veure què diuen i tal, perquè són, és un valor, és un valor i es pot donar a conèixer als joves, a la joventut, saber com se sentien unes persones.
I realment, al llegir aquestes cartes és molt fàcil identificar-se en aquestes persones que realment no tenien, jo penso que ni una ideologia. En aquest moment jo penso que no calia parlar ni d'ideologies, ni de bàndols, ni de res. Eren nois que se van trobar una situació que les va sobrepassar, que les guerres el que tenen és que maten a gent d'un costat i d'un altre, i que ara és important doncs, que tothom pugui tancar aquestes ferides.
Bueno, s'acaba el temps, molt bé, moltes gràcies, no serà l'últim, sinó que avui comencem un trajecte. Roger Font, què voleu dir per cridar el dia 8? Vinga, i acabem.
Doncs el dia 8 d'abril fem aquesta gala de gran format, 3 hores i mitja d'espectacle on hi participaran gent d'àmbit nacional, com dèiem, a nivell de l'espectacle. Que la gent vingui, que la gent participi i també si la gent vol fer donatius en aquesta associació, hi ha un número de compte a la nostra pàgina web a través del qual ho poden fer, que la gent s'animi a participar d'aquesta gala I sobretot també tindrem en compte que si hi ha entitats, associacions i ambaixadors aquí al Priorat que volen participar d'aquest certamen, ho podran fer a partir del dia 9 d'abril, que és el dia després de la gala, que és quan posem al públic les inscripcions per la propera edició, que serà la cinquena i que serà alguna cosa especial. També avanço exclusives que encara no hem desvetllat, que ja doncs, pel pas del temps ja podem anar explicant, que és que el dia 8 d'abril estrenem una cançó del certamen que mos han fet expressament un cantant d'Igualada, del qual la setmana que ve, a partir del dilluns, descobrirem qui és, en descobrirem una prèvia i també proporcionarem més informació als espectadors de tot el contingut de l'espectacle, que durarà unes 3 hores i mitja.
Pots dir dia 8, a quina hora?
Dia 8 a les 6 de la tarda a la Llanterna de Móra d'Ebre, a les 11 del matí, a les 10 del matí la inauguració de les jornades culturals, també amb l'exposició dels productes artesans, però el més important serà aquesta gala, que és de 6 a 10 aproximadament a la Llanterna de Móra d'Ebre.
L'entrada val 2 euros. Exacte. I està destinada
a l'Associació Geroni de Moragues de Móra d'Ebre.
Pues bé, ja acabem aquí. El dia 8 a les 12 del migdia a Gratallops farem la presentació de la causa Copa de la Pau i un concert per la Pau. El dia 8 també al dematí, i a la tarda anirem a Móra, a donar suport en aquest acte al Roger Wawers. Però recordeu, dia 8 a les 12 a Gratallops, al Flor de Maig, presentarem la causa i el concert per la Pau. Res més, bon cap de setmana, Priorem Priorat. Hasta el mes que ve, Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Les garces i els mussols refilin a l'unisson una melodia que tens al cor. Potser comencis a sospitar.
Tothom sap, sospita, la primera forma de fe que existeix. Tothom sap, sospita, la primera forma de fe que existeix.
Recuperis tots els fragments. Aquest naufragi que és la memòria, d'aquests barracs ja no en direm corbates, d'aquesta espelma ja no en direm llum. Quan de la fosca nit salvatge, no dalt dels llops convocant la lluna, recorri en calfreds els petits cossos, els vostres fills, és que tot.